Yes.
Welcome to Radio India.
Anem a intentar fer un viatge en el temps, un viatge que ens dugui doncs, fins al 1235 i que ens dugui fins a aquell 8 d'agost, o bé, segurament fins i tot alguns mesos o, per què no, alguns anys abans. Estem parlant del 8 d'agost de la conquesta catalana d'Eivissa i Formentera i hem anat a buscar la millor font, evidentment, la nostra autèntica màquina del temps, que és en Santi Colomà. Hola, Santi, molt bon dia i benvingut.
Com va, Toni?
Encantats de tenir-te de nou aquí, estem molt contents, moltíssimes gràcies.
Res, jo és un plaer sempre venir aquí, sempre que em conviden, jo estic encantat.
De recordar que amb en Santi manteníem una col·laboració periòdica, que vam decidir deixar descansar un poc perquè li suposava, francament, molta feina, que per cert, aprofita aquí per dir-te que algun dia l'hauríem de recuperar.
Sí, la recuperarem, la recuperarem.
Algun dia l'hauríem de recuperar perquè els nostres oients la demanen, vull dir que els hi agrada moltíssim les històries de Formentera que tu ens explicaves, però en aquest cas puntual no hem volgut deixar passar l'oportunitat de recordar què va passar aquell dia 8 d'agost. Dic això perquè justament ahir en la tertúlia ciutadana que fem aquí tots els dies, jo traslladava aquest tema als nostres vecins, i tots ells confessaven que això del 8 d'agost no hi havia un sentiment molt arrelat a Formentera. A Eivissa no sé si és diferent. De fet, ahir van fer alguna sèrie d'actes institucionals, una mica forçats també, tot s'ha de dir, amb poca participació ciutadana, però és veritat que el del 8 d'agost, tot i que tenim un carrer que s'hi diu l'avinguda del 8 d'agost, no sabem massa què va passar, no?
Bé, jo crec que l'explicació és molt senzilla. El 8 d'agost és una diada institucional i una festa molt important a Vila. No sé si és la resta dels pobles, però a Vila segur. I és festiu. El que passa és que Formentera, arran de la conquesta catalana, va tenir un poblament una mica fràgil. També va ser fràgil el poblament d'Eivissa, va costar molt poblar Eivissa després de la conquesta, però en el cas de Formentera, com que va costar encara molt més, i llavors va venir la pesta negra i mos quedàrem 300 anys sense gent, i després ja es va repoblar amb en Marc Ferrer a finals del segle XVII. Clar, aquí hi ha una part de la cadena, una part de que està trencada, una part d'aquesta línia contínua que està trencada. Nosaltres no celebràvem tradicionalment el 8 d'agost, però sí que celebràvem el 5 d'agost Santa Maria. I Santa Maria i el 8 d'agost estan relacionats, perquè la catedral d'Eivissa, l'església que els conquistadors decidiren edificar una vegada fos conquistada Silla, es va fer amb honor de Santa Maria de les Neus. Per tant, d'alguna manera, és veritat que aquí no té tradició el 8 d'agost, però sí que té tradició el 5 d'agost. Són dos dates que estan relacionades.
Clar, es trenca, molt bé ho has descrit, es trenca la cadena, no, però en definitiva som el que som perquè venim d'on venim. I això que a voltes també t'haig de dir que algú pareix que se li ha oblidat, o alguns pareix que se li ha oblidat, és la nostra realitat d'avui en dia. Parlem el que parlem, perquè allò que va passar, i som com som, i som, venim, i els nostres llinatges són els que són, perquè venim d'un senyor que es deia Guillem de Montgrí, que venia de Torroella de Montgrí, de l'Estartit de l'Empordà gironí. Vull dir, això és la nostra realitat.
Això, la data del 8 d'agost és una data fonamental, bàsica. Explica que per què tu i jo ara mateix, tu venguent del Principat de Catalunya i jo havent nascut aquí, ens podem comunicar sense cap problema. És una data cabdal. Hi ha un abans i hi ha un després. El lligam cultural que va generar això és un lligam que jo crec que l'hem de fer servir i l'hem d'utilitzar per agermanar-nos, per estar uns als costats dels altres. I aquesta data va canviar tot. De totes maneres, sí que hi ha un canvi cultural molt gros, però amb algunes coses, una cosa que us podíem preguntar, per exemple, es va quedar població va quedar població en sa conquesta, segurament, perquè com que no venia ningú o venia molt poca gent a poblar Eivissa i Formentera, sa opció dels conquistadors era sa opció de lògica i de sentit comú. No els podem tirar tota sa població fora. Perquè qui explota ses salines? Qui treu sal? Qui cultiva per després pagar els censos que els documents estableixen que els habitadors d'Eivissa hauran de pagar als seus senyors? Evidentment es tractava de que hi hagués gent. Si són musulmans, bueno, el papa a mi això no li devia agradar molt, a les autoritats no els hi devia agradar molt, però en els senyors feudals tenir treballadors per treballar a les salines o a la terra era més important que no... que fossin tots cristians i no hagués quasi ningú.
Bé, anem, si et pareix, al principi de tot, és a dir, lògicament, Eivissa i Formentera estan, diguéssim, dins de l'Àndalus, per entendre'ns, i tot plegat comença un poquet, podríem dir, a ses corts del Canyís, no? El Canyís, recordem que és una ciutat ubicada a la província de Terol, franja amb el que avui en dia és Catalunya, aleshores, doncs, amb una importància, amb una rellevància, avui en dia és una ciutat d'aproximadament uns 15.000 habitants, allunyada de tot, allunyada de Terol, 150-160 quilòmetres, poder notar 130 quilòmetres de distància, allunyadíssima de Saragossa, allunyada de Barcelona, allunyada de tot, però aleshores amb una importància capital, no?
Bé, aquesta ciutat, aquests pobles o ciutats o viles com el Canyís i altres, es buscava sempre, si hi havia corts generals de la Corona d'Aragó, es buscava un lloc que fos, si no equidistant, si molt proper, en els tres territoris. Vull dir, amb això, que per exemple hi ha altres ciutats de Castelló, del nord de Castelló, que ara no en ven el cap i l'he sabut tota la vida, que també s'hi va haver corts generals de la Corona d'Aragó, i que estan a la línia fronterera. Això es fan que és d'Aragó, és de Catalunya, és de València, si hi havia corts generals on havien d'assistir representants de cada un d'aquests territoris, pues no fos molt avantatjós per uns i molt perjudicial per altres, sinó que estigués una línia que tothom pogués anar-hi en no gaire temps. Aquí el Canyís, realment en Jaume I es posa en contacte primer amb en Guillem de Montgrí. Després, bé, hi va haver diverses coses que passaren, però el tema és que sa confiança la diposita en Jaume I damunt en Guillem. En Guillem de Montgrí després acaba, finalment, posant-se d'acord amb dos senyors més, amb en Pere de Portugal i amb Nuño Sanz, per fer sa expedició estrès.
Que Nuño Sanz i Pere de Portugal, corregeix-me si no és així, ja havien tingut el vistiplau de Jaume I per conquerir Eivissa i Formentera, el que passa que no ho havien fet.
Sí, exactament. Exactament. Això és el que jo et deia, de que hi havia determinats fets que després no collaren. Però al final el que conta és que en Guillem és el que se li concedeix la conquesta. I això és molt important, perquè després quan són a l'hora de repartir... A l'hora de repartir, no només es té en compte que en Guillem ha dut dos vegades més tropa que els altres companys i, per tant, li tocarà la meitat d'Eivissa mentre en els altres li toca un quart, sinó que quan reparteixen la vila d'Eivissa la fan en tres parts, cadascuna cada senyor, però les parts Eivissa les tenen, reconeixen en Guillem com a senyor. O sigui, els senyors feudals... Guillem, en Nuño Sanz i en Pere de Portugal reconeixen una preeminència en Guillem de Montgrí. I aquesta preeminència és perquè és en Jaume I que atorga finalment la conquesta en Guillem de Montgrí. Llavors Guillem es posa d'acord amb nosaltres. Per tant, aquí hi ha una qüestió de preeminència que és molt important, perquè després en els canvis que hi haurà després ens trobam aquí una església de Tarragona que s'hereva de Montgrí realment poderosa. Hi ha un senyoriu feudal de Tarragona i Eivissa molt fort, que tindrà molts de problemes i uns enfrontaments molt enverinats entre els representants de l'església de Tarragona, hereva d'en Montgrí, i el rei de Mallorca. Es tiraran ganavetades, mossegaran en el coll per veure qui tenia més poder a Eivissa. En Guillem de l'església de Tarragona argumenta que té dret de vida i mort, O sigui, senyors feudals, quan tens un dret de vida i mort, o sigui, dret de justiciar el teu vassall, els pagesos que depenen de tu, això és una regalia que en principi només obté el rei. Per tant, són senyors feudals ferotges, l'Església de Tarragona, durs, que defensen fins al seu darrer dret a Eivissa davant un rei de Mallorca, Jaume II, Jaume III, Sanç I, que també intenten potenciar la monarquia i fer valer el poder de la monarquia. Xoquen dos trens a tota velocitat, i això ho fan a Eivissa, i ho fan a Formentera. Diversos problemes a Eivissa i Formentera on es troben els representants del rei i els representants de l'Església de Tarragona i només falta que treguin els ganivets per esbotzar-se uns en els altres.
Però que curiós, perquè a més, clar, el representant de l'Església de Tarragona, és a dir, en Guillem d'Hongria, arquebisbe electe de Tarragona...
Que no va arribar a ser mai, va ser nomenat, però no, in pectore, anomenat, però que mai va arribar a prendre possessió, o sigui, era arquebisbe nomenat, electe, se'l havia triat. Però va tenir molts de problemes amb el papa, en Guillem de Montgrí, un personatge que anava per lliure. I això saps on es nota molt, que anava per lliure? En su tema del monestir de la Mola. Va fer donacions, va fer determinades coses que no podia fer, o que no estava molt clar que pogués fer. I, de fet, en Arnau Renat... hereu d'en Berenguer Renat, li munta un plet a en Guillem de Montgrí i en Guillem de Montgrí perd. Llavors reobrin el cas, en fi, hi va haver uns problemes legals molt grossos, però en principi la llei, que també hi havia llei a l'edat mitjana, no oblidem, sí. no li donen la raó a en Guillem. En Guillem va fer determinades coses que les va fer per lliure.
Bueno, una de les coses que potser tampoc no va agradar, segons qui, és que el fet de que ell donés els seus drets sobre les salines en el poble, no?
Però això no hi havia més remei, Toni. Els senyors feudals donen l'any 1262-67, crec que són dos donacions, aquestes donacions se fan perquè no hi ha més remei. Veiem, tu ets en Guillem de Montgrí, portes dos conquistadors, conquistau Eivissa i Formentera, teniu unes salines magnífiques que produeixen molta sal i tens molt poca gent que està allí per traure-la. I no ve ningú. De Catalunya van manguent molt poqueta gent i tal i qual. I això el primer que fas és dir, bé, doncs anem a obrir el grifo, anem a donar possibilitat a que es qui treballi la sal s'endugui un tant, a qui venga a viure a Eivissa s'endugui un tant, i això animaria que vengués gent a viure. Evidentment no teníem més remei. I això també és una grandesa, el sentit comú d'uns conquistadors que volen treure benefici econòmic d'unes illes i que saben que l'única manera que hi ha és obrir el grifo, obrir la mà. I és molt curiós perquè a Formentera, en principi, la manera que es treia la sal i es repartia la sal era diferent a la d'Eivissa.
Ah, sí? Com era?
Pues, els documents no ho aclareixen molt bé. Bueno, sí que ho aclareixen molt bé. La donació d'en Berenguer Renat especifica que tots els formenterers tindran dret a treure sal i la família d'en Berenguer Renat també. I que si la volen treure hauran de demanar llicència en Montgrí. Però això a Formentera, a Eivissa, es feia d'una altra manera. I el 1285 el rei ordena que les dues illes es tregui sal i es reparteixi de la mateixa manera, o sigui, que Formentera es faci com a Eivissa. Però inicialment, la manera d'explotar les salines no era la mateixa, perquè Formentera es havia concedit una donació a en Berenguer Renat perquè poblar Silla, i es va fer amb uns altres termes, el tema de la sal, també molt avantatjosos per qui vengués a viure a Eivissa i Formentera. No et podies posar dur amb la gent que venia a viure aquí. No vendria ningú.
Clar. Sí, era un territori complicat, no?
Territori de frontera, amb molt pocs recursos, amb terra no gaire extensa i no gaire bona, a Eivissa millor que la de Formentera, amb un perill constant per ser un lloc marítim. Després es va demostrar en el tema d'escorcerisme i de la pirateria, un tema de perill, d'inseguretat. No és com ara, que tothom s'apega per venir. No és així, no? Vull dir, en aquell temps la cosa era molt més dura. A Formentera tenim, crec que cap a l'any 1282, puc equivocar d'algun any, tenim un Ramon Carnicer establert a la Torreta, i tenim el monestir de la Mola també ja funcionant, però és que no hi ha molt més que això. Allà sí que hi ha, la documentació parla dels hòmens de Formentera, però cap a l'any 1280, 1290, abans d'arribar al 1300, s'ha suposat que venia gent i no en venia tanta. I clar, per això després la Pesta Negra ho té tan fàcil per despoblar l'illa, perquè no degué venir molta gent. Clar. Si venia poca gent a Eivissa, imagina't què seria Formentera. Pitjor.
Clar. Bé, anem cap al 1235 i anem cap a aquesta conquesta. Hi ha molta llegenda a l'entorn del, diguéssim, acte bèl·lic, podríem dir, no? No sé amb quina et quedes tu.
Bé, hi ha la llegenda d'aquell... Bé, sí, hi ha una llegenda i hi ha sobretot un personatge mític, Joan Xicó o Joan Xico, perquè tampoc no està clar com s'ha de llegir, que va ser, diguem-ne, sembla que lleidatà, o el primer que va travessar la Portella o el primer que va travessar les muralles. Sí, hi ha tota una llegenda. Jo me creuria lo just d'aquesta llegenda i em quedaria amb que va ser un acte militar al final reeixit, un acte militar victoriós, que va costar una mica, evidentment, ningú, hi havia una fortalesa musulmana amb tres recintes, per això és el llibre aquell famós de la triple muralla àrab d'Eivissa, per tant no estaven disposats, evidentment, a deixar anar fàcilment una illa. Una illa que, segons les fonts musulmanes, produïa moltíssima sal. I una illa que, abans de ser conquistada pels catalans, els mercaders de Barcelona i d'altres llocs cristians ja anaven a buscar sal allí i ja sabien, en Montgrí ja sap, abans de posar els peus a Eivissa, que allà hi ha unes salines molt importants. I, per tant, se les reparteixen abans de conquistar l'illa. Ja es reparteixen el que es trobaran, perquè saben que es trobaran. I, evidentment, doncs això, de la part militar i de la part més, aquesta més de llegendària, jo sempre em quedaria una miqueta amb no cregar-me-la massa, però sempre amb una miqueta de prudència. Perquè les llegendes, al final, són llegendes. Sempre amaguen alguna cosa, de veritat. No sabem si aquest personatge de Joan Xico o Joan Xicó seria personatge real, perquè no. El més important és que allò va funcionar. El més important és que quedàrem integrats dins la cultura cristiana feudal, perquè és el món on quedàvem integrats el 1235, un món de cultura catalana, perquè són els que venen a conquistar-nos i els que vendran a poblar Eivissa i Formentera, i un món feudal, perquè el feudalisme és el sistema econòmic i social que hi ha a una part d'Europa important, i nosaltres, diguem-ne, passam a formar part d'aquesta Europa cristiana, feudal i, en el nostre cas, de cultura catalana. Hi ha hagut historiadors que han parlat molt bé de la part musulmana per menysprear la part catalana. Per exemple, en Bartomeu Escandell es passa moltes pàgines del seu llibre Eivissa i Formentera, la Corona d'Aragó, parlant de que va ser una decadència absoluta aquesta conquesta catalana. Podia ser. Si es consideram que els musulmans tenien una xarxa de rec, una tecnologia, uns coneixements, evidentment és una cosa que deixam de tenir. Però jo crec que aquestes lectures, al final, si serveixen per aclarir coses, està bé, però si serveixen per menysprear coses, no estan tan bé. Yeah. Veiem, aquí no se tracta de que els catalans estiguessin menys desenvolupats que els musulmans, ja ho sabem, però això és que això passava a tota Europa. L'Europa cristiana de l'any 950 era una merdeta comparat amb el califat de Còrdoba. Que Còrdoba tenia clavegueres, una ciutat imponent, una cultura de l'Andalus brutal, i en canvi les ciutats que avui en dia són importants, com a Londres o com a París, eren pràcticament villorrios, on funcionava molt allò del agua va, que si caminaves per allà et caia un munt de pipí damunt, no sabies com. Vull dir, tot això d'aquí són lectures que sí, que s'han de fer i són correctes, però quan es fan, diguem-ne, per menysprear, o per fer de menys, jo crec que no són correctes. Tenim el que tenim. Els catalans ens conquistaren. No és ni millor ni pitjor, és el que va passar. Jo particularment estic molt content de parlar el que parc, de tenir la meva cultura i de tenir uns lligams que ja m'agradaria que fossin inclús més fraternals entre Catalunya, naltros i els valencians. I que tot això d'aquí no poguéssim estar units defensant causes comunes i defensant allò que ens uneix. Tot allò que siga coses que uneixen m'agrada molt més que coses que separen. Estic parlant, pensant, per exemple, en el Círculo Balear. No? Gent que es dedica a separar, a buscar aquella coma que no fem igual als catalans que es formentarés per dir que som coses diferents. Però això sí que és trist.
Bé, seguim en aquest 1235, seguim amb l'arribada de Montgrí, acompanyat de Nuno Sanz i acompanyat de Pere de Portugal i les seves tropes, i amb el que passa després. Un cop conquerides les dues illes, és veritat allò dels quartons o no ho és?
Gran pregunta. La pregunta apassionant. Els quartons d'Eivissa, indiscutiblement. A més, quan es fan els quartons d'Eivissa, hi ha un musulmà que va davant explicant-li en el català, que acaba d'arribar, per on anaven les seues divisions administratives, perquè els quartons, bueno, la divisió administrativa musulmana es té en compte. Això està claríssim. Hi ha uns quartons perquè, a més, hi ha una fitació, hi ha unes fites que es posen i tal. En el cas de Formentera, si no venia ningú, o venia molt poca gent, per què s'havia de fitar silla? Saps que costa un treball d'agrimensura l'any 1235? El treball d'agrimensura de 1235, que es devien fer servir cordes, cordes cap a l'est, cap a migjorn, cordes. O sigui, per un munt de persones tirant cordes o fent alguna altra, o mirant-ho en passes, com siga, no? Una feina d'agrimensura d'aquest tipus és una feina que ha de ser rentable o ha de tenir un sentit. Si no ve ningú, o ve molt poca gent, per què s'ha de fer? No és més fàcil, perquè els medievals eren medievals, però no eren tontos, no és més fàcil dir aquell que vagi a Formentera ja li farem els quartons a cada establiment que tenga? No és més fàcil dir, en comptes de fer quatre parts, i dir, vostè està a cap de barberia i, per tant, pagarà a no sé quin senyor? No és més fàcil pensar, et donam un tros de terra a cap de barberia i d'allí pagaràs una tercera part al rei i tres quartes parts a l'església de Tarragona? No és més fàcil així? I no és probable que passés això d'aquí. En Torres Peters deia que possiblement haguessin, a lo millor es varen fer quartons a la Mola, per exemple. Quatre parts. És possible, eh? No hi ha cap document que ho demostri. És possible que es decidís fer quartons a algun lloc concret i tancat, com seria la Mola.
Per tant, això que diuen alguns historiadors de que Guillem de Montgrí es queda el quartó d'Escarnatxa i el quartó de la Mola, que el comte de Rosselló es queda el de Porto Salé i l'infant es queda el del cap de Barberia, segons en Santi Colomà...
Això són les teories d'en Joan Marí Cardona, una persona que va fer per la història de Formentera i d'Eivissa el que no està escrit, persona magnífica, gran investigador. Ell va ser molt agosarat. Ell va dir, a Formentera va fer el mateix que a Eivissa i anava a intentar trobar quins són les fites. Però això és molt complicat. I sobretot, a partir dels documents que ha tret en Torres Peters ha investigat molt el tema del monestir de la Mola. I anant tirant desfil de la documentació del monestir de la Mola, es troba que hi ha un procés judicial de l'any 1298 on es diu, uns senyors de Formentera, perquè hi havia senyors de Formentera, en Berenguer de... en Ramon de Vilella i en Berenguer de Castellterçol, són hereus d'aquell Berenguer Renat que havia vengut molt pronta. Aquesta gent acaba dient que Formentera no n'és divisa ni terminata, que no està ni dividida ni fitada. Això ho diuen ells en el procés, en el transcurs d'un procés judicial. És veritat. Si és veritat, no hi ha quartons. Per lo menos l'any 1298. Com que es va despoblar el 1348, és possible que es fessin quartons entre l'any 1300 i el 1348. D'això no ho sabem, perquè no tenim documents que parlin d'això. Però el fet de no haver-hi quartons té un sentit. El sentit de que venia molt poca gent, que això sí que ho sabem, i el sentit de que, en fi, que buscarien una solució perquè tothom rebés els drets que li tocaven, mirant que cada tros de terra donat a un català per establir-se a Formentera, per exemple, que és Ramon Carnicer, que Ramon Carnicer, com que l'illa no estava fitada, pues esgafaria la seva terra i de cada, jo que sé, de cada sac de blat que cuís, pues a lo millor la meitat se'l quedaria a ell i l'altra meitat es repartiria entre els senyors feudals. O sigui, que és el que es produïa a cada terra es dividís com si, perquè tots rebessin el dret que li tocava, sense estar fitada a l'illa. És com un, pro indiviso, com si tinguéssim tots... o sigui, si tu fites i dius, escapes d'en Pere de Portugal, vale, pues aquí se'n va escap, pagues drets a en Pere de Portugal.
Clar.
Com que no hi ha quartons, diguem que Formentera és de tots els senyors feudals, sense dividir, pro indiviso, llavors el que es faria és... Què té en Pere de Portugal i Eivissa? Pues una quarta part. Pues cada un que venga a establir-se a Formentera pagarà una quarta part de la producció o del que hagi de pagar, una quarta part ho farà en Pere de Portugal. I les altres tres quartes parts a l'Església de Tarragona. De manera que si tothom rebia els drets, però no estava fitada. És, probablement està complicat el tema, però jo, quan vaig fer la veu revisada de Formentera l'any 2006... que vàrem agafar la veu de l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, l'editàrem com a separata i la revisàrem, jo allí ja vaig expressar molts de dubtes. Jo, aquest document, per jo, és un document que ho qüestiona tot. Per jo, en tal cosa com ara, no hi havia quartons a Formentera.
Bé. El que sí que canvia radicalment és la història de Formentera arrel d'aquell 8 d'agost de 1235, tot i que efectivament, hi ha una llarga pausa en la població de Formentera, poc després es despobla per la Pesta Negra, i a part es despobla perquè no hi havia molta població tampoc, per no dir-ho d'altra manera, es despobla també el monestir, no? I això doncs deixa uns 300 anys pràcticament de letargia, podíem dir, no?, a Formentera. Però quan es repobla Formentera, es repobla en base a... el sistema que hi havia establert, no?
Sí, veiem, Formentera, la població de Formentera sempre ha de pes de la de sobrant de població d'Eivissa. Si a Eivissa hi ha sobrant de població, es pobla Formentera. Si no n'hi ha, no es pobla. O sigui, aquí ve Formentera. Aquells que a Eivissa no tenen res. Aquells que a Eivissa no tenen res. Aquells que els hi, no són hereus i no els hi ha tocat una legítima miserable que no els hi dona per res. Aquells s'arrisquen a passar els freus i a venir a veure si Marc Ferrer els hi dona un tros de terra. Els pobres d'Eivissa venen a Formentera a poblar. Si a Eivissa no hi ha sobrant de gent, Formentera queda despoblada.
Clar.
I a més, tenint en compte que és una illa molt petita, amb molt pocs recursos, que no fa gola, no li fa ganes a sa gent anar a viure a Formentera, i més sapiguen que els corsaris a partir d'un cert moment tindran una presència insuportable a Formentera. Per tant, la Pesta Negra despobla l'illa, però és que en tenim una altra. El 1348 hi ha la Pesta Negra i el 1402 hi ha una altra pesta que no s'ha estudiat, però que també afecta molt a Eivissa. Aquesta pesta de 1402 probablement és la que ja tanca la porta definitivament a un repoblament. Si Eivissa pateix problemes per la malaltia, no vendrà gent d'Eivissa a poblar Formentera, sinó que tot el contrari. Quan hi ha una pesta, la gent se'n va de Formentera. El que passa és que aquest repoblament, aquest despoblament de 300 anys, no trenca la cadena. Hi ha topònims com Cala Segona, que ja surten en el segle XIII. Si aquest despoblament hagués estat radical, els topònims com els Arenals, com Cala Segona, haguessin desaparegut i no varen desaparèixer. Perquè mentre Formentera va estar despoblada, duen bestiar a Formenteres, a eivissencs, i hi havia talaers que feien les funcions de vigilància per avisar de la presència de corsaris. Com que aquest constant és constant a l'anada i la venguda d'eivissencs a Formentera, i també pensa que aquesta gent que se n'ha d'anar de Formentera el 1348 té un títol de propietat, no el deixarà així com així.
Clar.
Hi ha gent que des d'Eivissa s'esforça en que aquests títols de propietat no se li desapareguen, que no s'apropien d'ella. Clar, quan tu has aconseguit un tros de terra, no el deixaràs fàcilment. És com si tu tens un tros de terra a Formentera i te'n vas a viure, jo que sé, a Helsinki. Tu et miraràs que aquesta terra que tens a Formentera no quedi, que se segueixi cuidant o que ningú intenti apoderar-se d'ella. I quan venen amb en Marc Ferrer, les condicions que venen són tan bones com les que previsiblement hi va haver després de la conquesta catalana. Quines condicions? S'enfiteusi del segle XIII és, no hi ha altra manera de treure gent. Li has de donar un contracte amb molt bones condicions. Qui vendrà de Catalunya a un lloc petit, perillós, que és una illa que hi ha que anar a navegar cap allí? Bueno, no vendrà ningú que tu li demanis el 90% de sa cuida. Li demanaràs doncs, un 10%, un 15%, el que siga, una dotzena part, una quinzena de part, coses que ells diguen, cony, sí, allò m'interessa, com que aquí a Catalunya no som sereu, me'n vaig a Eivissa, que sé que tindré participació en sa sal i sé que hauré de pagar poquet del tot el que cuï, i vaig allà a viure. Si tu apretes, no ve ningú.
Ja.
I en el segle XVII, quan ve Mar Ferrer, les condicions són molt bones. Es paguen una dotzena part pel blat, una quinzena part per a coses de pel vi que produeixis, o sigui, una part molt petita, perquè la gent d'Eivissa s'animi a venir. Clar. Si no, no vendria.
Una darrera pregunta ja, Santi, que hem d'anar acabant. En Jaume I va venir per aquí alguna vegada?
No ho sabem oficialment, no.
No hi ha cap document que certifiqui la seva presència.
Oficialment, no.
Ell sí, diguéssim, envia, per dir-ho d'alguna
oficialment,
manera.
Oficialment, no? O sigui, des del punt de vista del que sabem pels documents,
sí.
No.
No, dic perquè com que estem aquí sempre envoltats de, ja saps, no?, de reialesa, gent poderosa i de més i tal, que no fos cas que vingués veïlletes a passar uns dies. Però no tenim certificació d'aquesta qüestió,
sí, però
no?
Saps què passa amb aquest Jaume I? Jo en consell republicà, també, jo amb aquest Jaume I, el Jaume I era un rei federal.
Sí.
Ell, aquesta mania d'anar guanyant territoris i annexionant-los a una capital que és immòbil, com feien a Castella, això a Catalunya no es fa. La Corona d'Aragó neix com un element federal. Quan es casa en Ramon Berenguer i na Patronilla, na Peronella. Si deies, quan tu vas guanyant territoris, donar-los autonomia, donar-los un parlament, donar-los unes lleis, donar-los un rei, i és una solució molt més pràctica, molt més justa, i a més la geografia aquí també
és
determinant, perquè tenim illes i no es pot fer el mateix que feien a Castella en sa famosa i mal anomenada Reconquesta, no?
Santi Colomà, com sempre és un plaer rebre't aquí i t'agraeixo moltíssim que hagis tingut aquesta estoneta per aclarir què és això del 8 d'agost i que, en fi, encara que sigui el dia 9, que és l'endemà.
És molt interessant això del 8 d'agost perquè jo fa anys vaig anar de vacances a Tarragona i un es dona compte de dels lligams que tenim en Tarragona, no? Vaig a la festa de Santa Tecla,
patrona de Tarragona,
sí. Però bueno, és que Santa Tecla està present també a Eivissa, vull dir, això d'aquí, aquesta proximitat, jo la vaig experimentar anant a Tarragona i crec que l'hauríem de recuperar. Per exemple, què tal si una línia de barcos amb Tarragona?
Amb Tarragona?
Sí, que està molt mal comunicat, si no has d'anar de Barcelona a baixar cap a Tarragona, si no has d'anar a València i pujar cap a Tarragona, una línia directa, Formentera, Eivissa, Tarragona, per què no?
Bueno, aquí queda la proposta. Santi, moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Un plaer, com sempre.